Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Aquest és el primer episodi que gravem després de la ceba negra.
Yes.
I no sé si la Marta voldrà fer una mica de recap o voldrà explicar
sí, perquè
una cosa.
Jo complicat.
Sí, tu no. Sí. Tu
tot
complicat.
I tu, Clara, fora del podcast.
No, però una cosa. La Carla em va passar un vídeo i el vaig veure. O sigui,
que
és
menys.
Esforç, això. És esforç.
Però un vídeo de què?
El vídeo del...
Vídeo de YouTube, la retransmissió.
La retransmissió, i el vaig veure.
L'hora i mitja?
No, l'hora i mitja no.
Anem a dir-ho.
Però bueno, el tinc com per la meitat.
Sí.
Però he de dir que estava molt interessant i em va agradar molt més del que em pensava que m'agradaria, tenint en compte que fa mandret el documental, que entre el que veu parlar.
Ah, vale.
Joder,
doncs, no, vosaltres no em feu mandreta, que em fa mandreta la història en general, perquè és una història que és com la Madeleine McCann, aquestes coses així
doncs
que...
Doncs et diré una cosa, Clara.
Digues.
Que sàpigues que molta gent va preguntar per tu i va estar molt decepcionada que no estiguessis allà.
No, és... Sí.
Només t'ho dic.
Jo només puc culpar el capitalisme. Esto es así.
Bueno.
Ja, m'ha tocat treballar.
Ja.
En fi.
Parlant de capitalisme... Gràcies yes. a... Suposo que ha sigut gràcies a la ceba negra o a la nostra col·laboració Una nit més fosca, però hem pujat moltíssim de subscriptors.
Sí.
Fet
de
working.
De fet...
Una barbaritat.
De fet...
En 5 dies...
Que guai.
Què, Carla?
Abans d'anar a la ceba negra... Bueno, anem a comptar. Mira, en dues setmanes, des del 23 de febrer al... Avui? Bueno, ahir, el 8 de març, hem passat de 316 a... 423.
Wow. Sí,
més de 100 subscriptors.
Això només a iVoox. Doncs
pues veus lo bé que vau fer.
Doncs sí, la veritat. Ens ho vam passar molt bé, jo crec.
Mm.
Bueno, jo sí. La Marta no sé.
Sí. Passa com que no. Sí, va estar molt guai. A més, vam tenir l'oportunitat d'anar a prendre un cafè amb...
Sí,
amb
que això va ser el més guai.
Mm.
Que guai, quina enveja.
I...
Doncs sí. A més, ens van regalar xocolata vegana. Hola.
Sí, ja m'ho va dir. Calla.
Perdona. Una persona sí. que s'ha sentit 70 episodis en dues setmanes.
Sí,
vull dir...
Pobre noia, diu.
Sí, pobre.
Un aplauso a la Cristina.
Sí, però és que no és només l'única, perquè recentment ens han deixat un comentari a iVoox d'una altra persona que també en dues setmanes s'ha posat al dia, s'ha escoltat els 90 episodis.
Perdoneu, una cosa, esteu bé? O sigui, necessiteu ajuda? Tot bé a casa?
L'Anabel ens ha escrit, he escoltat tots els capítols del podcast en dues setmanes i ara ja estic al dia. O sigui, gràcies, però què et passa?
No, vull dir, tens un poder sobrenatural que és no cansar-te d'escoltar-nos?
Que no dormiu, gent!
Us podem assegurar que les nostres famílies sí que estan cansades de nosaltres, ja per començar.
Sí,
almenys
sí, sí.
A casa meva estan molt cansats. Mira, el meu pare té orelles supersòniques, que vol dir que és que porta sonotone, vale? I té un sonotone molt modern, que tu, amb l'aplicació de l'iPhone, el baixes, se l'adapta. Ja ho he explicat, no? Bueno, pues res, clar, l'Anabel, que s'acaba de mirar els 90 episodis, ja sabrà.
Clar.
Bueno, que se'm desconnecta les orelles per no escoltar-me. Vull dir...
De fet... L'Anabel ens ha contestat amb molts episodis, ens ha comentat moltíssims episodis que hi ha
que
molts
maja.
Que no sé què es refereix perquè hauria de... Sí, hauria de tornar a escoltar l'episodi a vegades per saber què es refereix. Però ens ha deixat una web on podem trobar classes de claqué, o sigui, cursos
Perdona?
De claqué. Perquè
Com? Perdó?
Vaig dir...
Sí, una cosa. Prou,
crec
prou,
que vaig
tema
ser jo
serio.
Una vegada que vaig dir que volia...
Tema serio.
Me faria gràcia aprendre a fer claqué.
Marta, no. Ens ho podem combinar, això d'anar a claqué?
Jo vull anar.
No
és broma.
Però és
que també
Clara,
ens ha deixat...
Estàs tu per anar a claqué.
Ens ha recomanat un lloc per fer voluntariat per passejar gossos.
Ole! Això sí que m'interessa.
Una cosa...
Sí. El claquer, no, és bueno, jo... però això...
Una cosa, jo faig un voluntariat per passejar gossos, tenint dos gossos a casa, que trec menys del que necessitarien i és que em fan fora, o sigui, literalment em fan fora. Però que us anava a dir, jo vull fer claquer, no? Ara ho hem d'arreglar,
això. Clar, que jo porto molt de temps molt interessada en el claquer,
Marta,
però...
La web aquesta... Passa-la, no, que mirem horaris.
Que ens ha deixat el link, que sí, que sí.
Mirem horaris.
Però una cosa, espereu un moment, és que abans de seguir amb el claquer, farem un mini shout-out a les persones que van venir a prendre cafè amb nosaltres.
Ah, sí, total, total. Sí, sí.
Que són la Neus, la Laia i la seva mare i la que suposo que deu ser la seva àvia, no ho vam acabar de concretar, però suposo que sí.
La Laia, nena.
Sí, sí, la Laia. Ah, sí, la Laia és
boníssima, boníssima.
Oh, quina sort.
Perdona, una cosa, o sigui, la Laia va estar... És que jo l'estava veient, perquè a mi m'estava parlant amb una altra persona. I jo la veia allà mirant-nos, intentant parlar amb nosaltres, però no podia deixar penjada l'altra persona. I jo estava allà intentant com dir alguna cosa, però no podia, i estava patint. I res, em van dur les nostres enganxines.
Que guai.
I a la Lorena i al Dani... I jo crec que ja està, no?
Faltava jo fer enganxet. No.
De fet, la Lorena va ser graciós perquè sí. la Carla em diu, vindrà una amiga meva que es diu Lorena. I jo, oh, vale. Bueno, crec que no em vas dir ni que es diu Lorena, vindrà una amiga meva.
No t'ho vaig dir. És que em feia gràcia veure quant de temps podíem aguantar sense que tu sapiguessis el que vas dir.
Pues, que ve una amiga meva jo, ah, genial, me la presenta a Lorena, whatever, genial. I després, quan ja portava jo diverses estones parlant amb ella i el Dani, en plan, bastanta estona ja, que ens havíem quedat, com el grup anava caminant i ens havíem quedat enrere xerrant els tres, em diu, ah, per cert, sóc la Lorena, la humallera, i en plan, què? La que ens paga... la que ens dona més diners de totes.
Ai,
a la xeta. I jo,
és que és
mitja hora xerrant de hi-hi, la Carla...
És tan bona, perquè va venir un dia i em diu, bueno, jo vaig veure... Que, bueno, no sé si ho vaig veure, m'ho va dir ella, no me'n recordo, però em diu, és que crec molt en el vostre projecte i em fa molta il·lusió donar-vos suport.
Cute.
I res, això que ja vas descobrir-ho.
Marta, tu i jo no tenim amigues així. Cagondena, què està passant?
No, que va, ni una que pagui per res. Un segon, tenim l'amiga de la Carla i la mare de la Carla, això no
sí,
suporta la
xeta. Sí, sí. I perquè no he agafat encara el telèfon de mon pare, però doneu-me 2 minuts, que també. Humaller serà mon pare, ja t'ho dic ara.
En la defensa, sí. Els meus pares tenen prohibit escoltar el podcast, no saben com es diu, llavors, clar, pobres, no hi ha més.
En defensa del meu pare, l'altre dia em va preguntar que per què el seguíem si no fan crims, ja. Però bueno... No sap de què parlem si no hi ha crims.
No, clar, és normal. És normal.
I ma mare suposo que es va cansar en el seu moment. Però sí, sí.
Ta mare et sentia, no? O en seguia o alguna
cosa? Molt al principi, sí, en segueix.
Clar, i va dir prou.
És que, clar, hauria sentit el primer i va dir no.
Prou.
Saps? Jo també hauria...
I a més és això, que ja escolta la seva filla, de normal.
Clar.
Imagina't pagar per escoltar-la, otra vez.
Les persones que han superat el primer episodi i han decidit escoltar un altre... Sí. És que penseu que aquest episodi em traumatitzarà per la resta de la meva vida.
Una cosa, i les noies aquestes que escolten 2 setmanes seguits, vol dir que han escoltat el primer.
No, i a més, la que ha escoltat 2 setmanes és la que ens ha regalat la xocolata vegana.
Sí. Sí, sí,
same
sí.
Person. Que per cert no sé on està la xocolata, deus tenir tu.
La tinc jo.
Ah, vale. També tinc el teu jersei, Marta. El meu
mare. Ah, sí, no, anem a comentar.
Una cosa, quantes coses et vas deixar? què et vas endur?
És que es va deixar el DNI.
I la targeta de crèdit. I la targeta sanitària.
Sembla que no em coneguis. Perquè tu saps que això, si no ho deixo en un lloc molt concret de casa meva... no sabré on està probablement. No.
Podem quedar aquest cap de setmana, en plan, porto una setmana sense
sí.
DNI.
Pues sort que em vaig quedar amb el teu bolso perquè te l'arribes a endur i em quedo jo sense DNI, sense targeta de crèdit.
De veritat, és que de veritat, quin desastre.
Sense res.
La setmana passada, fa 2 setmanes que parlàvem de les coses que hi ha al cotxe de la Carla.
Les meves ulleres que es van passar allà
un any. Ara un jersei de la Marta.
Un jersei?
El DNI?
Ah, la sudadera blava.
Sí.
Merda. No, però és més important el DNI, porto tota la setmana, no?
Bueno,
bé, avall.
Prioritats.
Sense identificació.
A mi em va semblar que aquell jersei t'agradava molt. Però clar, jo què sé.
No puc. Ai.
M'arribo a caure pel carrer i no tinc targeta sanitària.
Bueno, Marta, però, escolta'm.
Bueno,
no m'atenen.
No, sí, és veritat. No la tens. No, i no tens no tinc res, bàsicament.
No tinc.
Sí, però que això està al mòbil. Que això ho teniu al mòbil. No teniu la targeta sanitària digital? Home.
No ho sé. Però menys mal que tinc la targeta de Renfe digital. Perquè si no...
Ostres. Uai, et mor. Només et falta això. En fi, shout-out a la seva negra, shout-out a la nit més fosca, shout-out a tothom que ens va venir a veure, un petó, una abraçada... Mm-hmm. Jo crec que ja està.
Sí, i anem al lío perquè se'ns fa molt llarg últimament.
Ja ens estem passant.
No, parleu un minut més.
Per què?
Què li passarà a aquesta?
Perquè estic buscant el Dia Internacional, que m'ho acabo de recordar. Un moment.
També puc pausar-lo.
No. Aviam, Marta, això quin dia s'emet? Perquè clar, jo foto un lío. Marzo.
Que és el dijous... Que... Dijous 16.
M'encanta perquè quan poso marzo, em diu calendari de marzo, ja em diu. I m'ho separa, no? I em posa dies raros, 17. Meravellós. Aviam, m'has dit dijous que ve...
16.
Dijous que ve dia 16.
Sí.
Ah, doncs és un dia molt important, eh?
Aviam.
Sí. Dia nacional, però dia nacional solo en Estados Unidos.
Ah.
Dia nacional de l'oso panda, que tu diràs, potser jo ho desconec, però
Estats Units?
Ens ho suspanta així de normal, i als Estats Units, a part del zoo.
De normal jo crec que cap.
Pues mira, tenen un dia nacional, dia mundial de l'oso panda.
Escolta'm, que tinguin un dia nacional de, jo què sé, de l'àguila o alguna cosa, no? En plan, quin sentit té tenir un dia nacional de l'oso panda?
Bueno. I després tenim dues setmanes, que ho direm setmanes. Així perquè engloba tots els dies, però... A qui ho posa, doncs ho diem.
Setmana Santa.
Són setmanes molt importants.
La Setmana Santa és a l'abril.
Bueno,
sí, no sabem quina setmana, perquè cada any canvia. Però...
Exacte.
Jo t'ho dic, del 6 al 10.
Ah, mira.
Que tinc un viatge aquells dies.
Setmana mundial.
Del cervell, algú que anem justos.
Sí.
I important, Setmana Mundial del Glaucoma.
Necessitem tota una setmana per aquestes dues coses.
Sí, necessitem... Aviam, si Estats Units necessita un dia nacional de l'oso panda, vull dir, la Setmana Mundial del Glaucoma està justificat.
De glaucoma és millor en ajust.
Ok.
Està així.
Que sobrat.
Està així. Us estava mirant, aviam, si hi havia algun... Hòstia, perdoneu-me, eh? Perdoneu. Ui, perdoneu. És que sóc estipafònica i ric raro avui, eh? Ja em sap greu. Però us haig de fer saber que ahir, dia 15, va ser un dia molt important.
A veure...
Perquè és el dia internacional contra la brutalitat policial, que mira si n'hi ha de brutalitat policial que li han de dedicar un dia.
Contra?
Okay. En contra, home, clar, no, a favor no, no fotem.
No, a favor.
No fotem.
I
el següent, o sigui, surt aquest, no? Dia internacional de la brutalitat policial. I també és el dia mundial contra la matança de foques. Vull dir, aquí pots triar.
Pues va una tria, mica de la mano, eh?
Sí, sí.
Una amb l'altra.
Sí. Doncs res, ens quedem amb això. Mira, els del dia 23 fan molta gràcia, o sigui, ja podem gravar el de la setmana que ve, que també els tinc.
Genial. El tinc llest, si voleu.
Molt bé.
Podem gravar demà. Carla!
Digues!
Qui és la malandrina d'avui?
La malandrina d'avui, senyores i senyors, és una persona apassionant, és una persona... Jo diria la personificació de la femme fatal o de la malandrina fatal, que es diu Josefina Pino.
Déu-n'hi-do el nom.
Que és com que rima una mica i tot, segons com.
Fina Pino.
Clar, Fina sí, Pino. O sigui que la teva femme fatal de manual es digui Fina Pino, déu-n'hi-do.
Josefina Pino, home, perdona, o sigui, què més vols?
Déu-n'hi-do.
Doncs avui comentarem el documental, bueno, documental, l'episodi 113 de la temporada 8 de Memòria Negra.
113 episodis, Memòria Negra, mare meva.
És que no patiu per res, perquè tenim documentals a sobre.
No se'ns acabarà el material mai a Memòria Negra.
No. I en aquest episodi l'han anomenat la serventa diabòlica.
Déu-n'hi-do.
Uf, eh?
Té tela.
Memòria Negra té temazos, eh? Vull dir, és...
Sí.
És recurrent.
Sí. La veritat és que sí. Doncs la història, com us podeu imaginar, passa a Palma de Mallorca. Any 1959. És una època de transició per les illes, una mica entre la postguerra i el començament del boom... Bueno, postguerra no, ja que estem al segon franquisme, però bueno. Una mica entre això i el boom turístic. O sigui, encara no ha explotat el boom turístic de
la illa. Els alemanys encara no han arribat, no?
No han arribat. I els mallorquins entren així una mica en el segon franquisme i ja és quan comença aquesta etapa més d'obertura. Una mica, doncs, bueno, a les illes i a tot arreu, però en especial, comença a haver una mica de turisme. En aquest context vivia la senyora Lluïsa Oller Candali, de 64 anys, i viu amb la seva família. La Lluïsa havia nascut a Lleida, però vivia al barri de Son Espanyolet.
Com
sembla bastant interessant.
Son Espanyolet.
Sí. Llavors es veu que aquesta senyora, com molta altra gent de la península, anava a les illes doncs, perquè és això, començava a haver-hi més gent, més moviment, no sé, l'economia doncs, començava a pujar una miqueta. Però bueno, res a veure, perquè aquesta senyora doncs, era una senyora que era vídua i vivia amb la seva filla Carolina i el seu gendre Gabriel. I amb la seva neta, que aquí no la mencionen, però després ja veurem que està bé, que és interessant. Era la propietària d'una merceria i doncs ella vivia còmodament, sense gaires problemes econòmics.
Uh-huh.
De fet, té bastants pocs problemes econòmics perquè després coneixerem a la serventa d'aquesta senyora.
El que donava una merceria als anys 50,
Sí, sí. Bueno, clar, és que ja, suposo que hauria d'haver-hi com la merceria del barri i tothom anava a la merceria.
Clar.
I ja està, saps? O sigui, si ets l'única merceria, doncs tothom haurà de venir.
Mm.
A principis d'estiu del 1959, la Lluïsa comença a tenir una mica de malestar generalitzat. No tenia grip ni estava constipada ni res, però li feia molt mal l'estómac. I la seva salut començava com a empitjorar cada dia. Al final s'havia d'estar al llit perquè es trobava molt malament i no es podia ni aixecar. La cosa és que no es trobava millor, de fet es trobava cada cop pitjor, i la van haver d'ingressar a l'Hospital General de Palma, de Mallorca. Què us sembla?
Bueno, bé, pobra, mira.
Fins aquí.
Apassionant. Després d'ingressar-la i tenir-la uns dies en observació, van veure que els seus símptomes eren compatibles amb un enverinament.
Oh, ara comença a ser més interessant.
Ara comença el tema.
Molt bé. Doncs la senyora Lluïsa tenia molèsties d'estómac, tenia dificultats respiratòries, alteracions cardíaques, insuficiència renal, etc, etc, etc.
Tot.
O sigui, literalment tot. Vull dir, aquesta senyora no podia... No, vull dir, és que... No
al moment que dius insuficiència renal, ja apaga i vámonos.
Apaga i vamonos, eh?
Que,
però bueno, favor, de moment no pagarem, eh? De moment no pagarem.
Okay. Okay.
Després d'una anàlisi d'orina, van trobar arsènic en l'orina de la Lluïsa. Què us sembla?
Bueno, doncs fotut.
Té fotut la Lluïsa.
No m'agradaria que em passés, no, clar.
Doncs el 30 de juny, a les 10 del... Ai, no us he dit... Us he dit els noms de la filla i el gendre?
Sí, la neta.
Bé, doncs el 30 de juny, a les 10 del matí, el Gabriel va anar a les dependències de, cito textualment, Brigada de Recerca Criminal, perquè estava preocupat per el que li havia passat a la seva sogra. Ell tenia sospites de que alguna cosa estranya li havia passat, que no podia ser que es trobés així de malament de cop. I clar, després si li troben arsènic, doncs suposo que estava una mica preocupat.
Uh-huh.
Va posar una denúncia i va explicar doncs, la situació de la malaltia aquesta que li havia passat a la seva sogra. La policia li va preguntar per la situació familiar i li va demanar si havia passat alguna cosa estranya que pogués explicar la situació, si hi sospitava d'alguna cosa. El Gabriel diu que la Carolina i ell també havien començat a tenir símptomes al mateix temps que la Lluïsa. El que passa que no va arribar en el punt en què havia estat la Lluïsa. Però el Gabriel s'havia adonat que tenia problemes per anar de ventre.
Oh, vaja.
I ell normalment tenia, doncs, prenia bicarbonat, era part de la seva dieta habitual, perquè això és el que es feia servir per anar, recordant, al lavabo.
Això funciona? Això està provat?
No ho sé, el Gabriel, vull dir, suers ballet, perquè ho prenia cada dia.
Sí, ja, això és una mica, però real, curiositat de si
no
això
sé,
funciona.
No sé, hi ha gent que pren com sal de frutes i coses d'aquestes. No sé si és el mateix. Sí.
Suposo que no.
Anem a veure què són les sales de
frutes. Què dius de lo primer que has dit abans de les sales de frutes?
Bicarbonat.
El bicarbonat.
El bicarbonat la meva àvia s'ho pren quan té mal de panxa.
Veus?
Però per anar al lavabo, o només quan té mal de panxa.
A casa meva hi ha un dit que és una cullera de priperant i va cap amunt o va cap avall. Llavors aquesta és una mica la solució de casa meva, una cullera de priperant. Però jo sé que el bicarbonat va bé quan estàs allò empatxat, saps allò que no...
Ok.
Que costa, però clar, no sé si t'ajuda a anar al bany. El millor són els kiwis. Kiwis fantàstics.
Les taronges, no? Bueno, jo sí. El cafè, com el cafè, res, ja t'ho diré ara.
Ah, hi ha molta gent que li passa.
No, és que em prenc un glob de cafè i és literalment directe. Cada matí.
Jo això no ho he entès mai. Amb la quantitat no. Igual és que m'he fet tolerant. Amb la
és que a mi no m'afecta que... el cafè, eh?
Ja. Yeah.
No sé, jo és que prenc un cafè al matí i ja està. Llavors, pues... Anyways, doncs aquest senyor que tenia problemes per anar de ventre prenia bicarbonat molt sovint. I ell havia notat unes coses estranyes perquè en les últimes setmanes, en comptes d'anar-li, bueno, de fer-li servei per el que havia de fer, es trobava pitjor quan se'l prenia.
Uh-huh.
Clar, raro.
Uh-huh.
En fi, que el Gabriel ha anat a la brigada de no sé què, a la brigada de recerca criminal, a denunciar la situació de la seva pobra sogra, i aquesta brigada li pregunta si ell té sospites d'algú. I ja diuen, bueno, si em fa la feina, doncs pa'lante, no? I ell de seguida dona el nom de la Josefina Pino García. Però qui era aquesta senyora? Què representava per la vida de la Lluïsa? Doncs la Josefina feia poc que havia començat a treballar doncs com a treballadora de la llar, no sé com es diu, treballadora domèstica, a casa de la Lluïsa. Perquè el Gabriel i la Carolina havien tingut un nen i tothom estava com molt atabalat. La Lluïsa ja no tenia temps per fer les tasques de la casa i va dir, no, anem a contractar algú. Llavors va contractar a la Josefina.
Vale.
El Gabriel creia que, com que la Josefina era la que cuinava, era l'única que hauria pogut posar alguna cosa al menjar de ningú. I a més, era qui li portava, així, en un gotet, el bicarbonat al Gabriel. O sigui, bàsicament el Gabriel es resol el cas i sol. Però necessita de la brigada de recerca criminal.
O sigui, quasi que no li calia la brigada.
No. Només... Però clar, suposo que ho havia d'expressar, no? Algú, amb autoritat. Que no sé aquesta autoritat que tenia. Això sona una mica protecció civil.
La brigada.
Sí o no?
No, a veure, si és la brigada criminal.
Mateixos vibes. Brigada de recerca criminal. O sigui, això literalment no vol dir res. També som nosaltres, brigada de recerca criminal. A més, amb la llibreta de periodista que ens han regalat a la seva negra, vull dir, em sento preparada per fer de brigada de recerca criminal.
Mira, he posat brigada de recerca criminal a Google i em surt una pel·lícula.
Veus? És que... So... Mateixos vibes que Protecció Civil.
Un film policíac dels anys 50.
Clara, tu què saps de la brigada de recerca criminal?
Doncs pues poca cosa, la veritat. No tinc el plaer de conèixer-los.
Però a què sonen a Protecció Civil?
Sí, bueno, sí.
Madre mía. Quin entusiasme, eh?
Bueno, és que saps què passa? Que jo la referència que tinc de la Protecció Civil és un amic d'aquest podcast. I clar, molt brigada...
No ens sentirà.
Anticrimen, doncs no és.
Sí que ens escolta, eh? A vegades.
A vegades.
Bueno, ara sentirà aquest, ja veuràs.
Llavors, clar, jo quan penso Protecció Civil vaig allà, saps? I clar, m'acaba de quadrar el tema, però bueno. Pa'lante.
Doncs la Josefina... El dia 28 de juny, quan la Lluïsa ja estava ingressada, va desaparèixer. No estava enlloc.
Oh, vaja.
La Josefina, no sabem on està.
Molt de persona innocent, això, eh?
Sí, totalment. O sigui, ens està donant uns vibes de jo no sé res importants. La policia comença a buscar la Josefina. Però us explicaré una mica més, perquè a part de treballar a casa la Lluïsa, doncs la Josefina tenia la seva vida. I era de Cartagena. Tenia 32 anys i venia d'una família doncs molt humil i s'havia mudat a Mallorca per buscar feina i buscar una vida millor. Havia estat treballant en una fàbrica de sabates, però finalment va acabar fent de minyona en diverses cases. Les referències que tenia d'aquelles cases eren molt bones. Tothom deia que era una dona molt treballadora, que era molt amable i, a més, que cuinava molt bé. Tot i el seu, era la cuina.
Molt bé.
A part d'això, aquí ve la part interessant, era una noia que cridava l'atenció perquè era molt jove, era, bueno, relativament jove, era guapa, era pèl roja i, a més, es vestia com el que per l'època es considerava descarada, anem a dir. Una mica fresca, haurien dit.
Ala!
Carla! Això és el que deien, això és el que deien els diaris de l'època.
Ja, ja, bueno, clar, la premsa...
Clar, és que aviam, estem parlant de la premsa de 1959, vull dir...
Tampoc se salva gaire la premsa d'ara, o sigui, que és com si...
No, no, realment, de res, eh? Perquè, vull dir, és que passen aquestes coses ara mateix, as we speak. Doncs res, era una noia, doncs, que al final, doncs, li agradava passar-s'ho bé, li agradava sortir, i això, doncs, no estava molt ben vist en aquella època. I res, parlàvem del 28 de juny que havia desaparegut la Josefina i ara passem a l'1 de juliol. La Josefina es converteix finalment en la principal sospitosa i la policia posa en marxa un dispositiu per trobar-la. Per altra banda, la Lluïsa pues, només empitjora, es troba fatal i es comença a témer per la seva vida. Realment ja es podia haver temut amb la insuficiència renal, però bueno... Cosites. La policia, sorprenentment, només triga 2 dies a localitzar la Josefina. I la troben en un altre barri de Palma que es diu El Terreno.
El Terreno.
Allà, doncs, sí, no sé, no ho conec.
Super específic, eh? El Terreno.
El Terreno. Sí, podria ser qualsevol cosa, però bueno, és un barri de Palma.
Ah, és un barri, vale. M'estava imaginant un descampat.
No, no, he dit la troben al barri El Terreno.
Vale, si vale, vale.
Jo que estic posant avui molta passió...
Se m'ha escapat el detall, què vols que et digui?
Fatal. Doncs allà, al barri del Terreno, la detenen i se l'emporten a comissaria doncs, perquè presti declaració i, per sorpresa de tothom, la Josefina té 0 problemes a confessar des del primer moment que ella ha enverinat a la Lluïsa. Lluïsa okay. Arriba allà i diu, mira, jo, problemes als justos, he sido jo, sí soy, va dir la Josefina. Ella diu que... només portava un mes treballant per la Lluïsa, però que ja s'havien barallat diverses vegades. Tenia una relació una mica dolenta, per dir-ho d'alguna manera. Perquè la Lluïsa es ficava molt en la seva vida privada i doncs, volia saber moltes coses de què feia, quan sortia, amb qui sortia, volia saber coses del seu passat... I la Josefina doncs, no estava per hòsties. Sincerament. Vull dir, estava molt farta dels interrogatoris dels tercers graus aquí que li feia la Lluïsa. A més, que era una... creia que la Lluïsa era una persona molt desconfiada i sempre li estava com mirant de reull, veient què feia, què no feia, i no li agradava gens aquesta situació de control. Segons ella, doncs, era insostenible i va començar a sentir molt de ressentiment i odi cap a la Lluïsa. I aquí la gent podria pensar, i no podria... doncs, no sé, marxar a treballar a una altra banda. És un pensament lògic, eh?
No.
Doncs no. La Josefina no va arribar a aquesta conclusió.
O no li va donar la gana.
Clar, o no va voler.
Ho veurem després.
Ah, misteri.
A part de tot això, de tota aquesta situació de control sobre ella, hi havia una altra cosa que la Josefina no aguantava. I era que la Lluïsa sempre volia anar a fer la compra amb ella. Vull dir, en les altres cases que ella havia estat, doncs li donaven, suposo que, diners i ella anava a fer la compra per cuinar, per tenir tot el menjar que necessitaven. Però la Lluïsa doncs, era una persona que, mira, per algun motiu de la vida li agradava anar a comprar i anava amb ella. Llavors, què passa? Que aquí... les persones que apareixen en el documental sospiten, que no ho saben, però sospiten que la Josefina, quan anava a comprar, podia ser, que inflés una miqueta els preus de les coses i que desapareguessin una mica de diners, de calarons, per aquí i per allà.
Us però clar, si tu vas...
Sí, literalment.
És com quan ta mare de petita et donava en plan 2 euros per anar a comprar el pa i deies que havia costat 2 euros.
Sí, sí.
I et quedaves 50 cèntims.
A més, segurament... el que havia d'aguantar d'aquesta gent no estava pagat, també t'ho dic.
A part. Vull dir, favor. Que... O sigui, no puc pensar una feina més desagradable
que... Power to the people.
Ser servent, en plan, viure amb algú a qui serveixes. Té que ser la cosa més desagradable del món.
Sí, és que ha de ser molt desagradable, sincerament. Perquè és com que... Bueno, suposo que tothom ho deu veure de forma diferent, eh? Però és que és com... No sé...
Estàs sempre treballant les 24 hores.
Sí, sí, sí. Quan tu treballes a la casa d'algú, no pots simplement dir són les 9 en punt de la nit i ja no treballo. O sigui, vés-te a buscar tu la puta aigua. No crec que... No crec que,
i que mai, mai has de tenir... La, o sigui, suposo que mai tens la llibertat d'estar còmode a casa teva perquè no és casa teva, per molt que estiguis vivint allà. No estàs mai en un lloc que sigui exclusivament teu, saps?
A més que és una situació tan desequilibrada de poder... Que és que ha de ser molt frustrant, vull dir, no sé, també has de tenir molta paciència, suposo, no? No sé.
Sí. No servirien, vaja, resumint.
No, 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 clarament, clarament. No he aguantat a casa meva, a la meva família, imagina't amb la família del Walt. No, però jo crec que ha de ser molt complicat, perquè hi ha feines i feines, al final tu, si treballes, jo què sé, en una botiga, al final tu estàs fent un servei i... t'estan pagant per aquest servei. Que en aquest sentit també és igual a casa d'algú, no? Però, no sé, és que ho trobo diferent. Més que res ho trobo no... molt, molt humillant en alguns aspectes, saps? No perquè facis aquesta feina, eh? Sinó perquè suposo que hi haurà gent de tot, però trobo que ha de ser una situació complicada.
Jo, tant com humillant, avui en dia, tant com humillant no ho veuria, perquè al final, si treballes en un bar, també la gent és molt gilipolla.
No, ja, és que al final molt, no? Tota la feina és humillant, eh?
Però em refereixo, o sigui, el que per mi ara, avui en dia, ara seria en plan, és que no puc, és això, és el... Vulguis que no, no desconnectes. Si vius a casa de la persona, no és casa teva, no tens un espai que sigui exclusivament teu i que puguis fer que et doni la gana per la casa, saps?
Sí, sí.
Jo què sé, tio. No sé, no sé. Però clar, abans sí que era molt comú i era una feina molt demanada i si eres una dona...
Sí, sí, suposo que cap problema, no? Però...
Estudis justos com era fa 80 anys o més, doncs, vull dir, al final és una feina respectable, saps?
Sí, sí, no, no, total. Però salvant molt les distàncies, però això que dius de no poder desconnectar, em recorda que, o sigui, dos estius que jo vaig fer d'au pair, al final jo estava a casa d'aquella gent, o sigui, que venia el nen a jugar amb mi i deia no, que són les 9 de la nit.
Clar.
No podia, o sigui, no podia, saps? Llavors, al final, tu sí que se suposa que tens els teus horaris i les teves hores de feina, però si estàs sopant amb aquella gent i el nen t'està explicant alguna cosa, no diràs, hòstia, no, mira, no et parlo, saps?
I de qui rajes el jefe si estàs vivint a casa d'aquesta gent?
No, perquè la veritat és que jo vaig tenir com molta sort i vaig estar molt a gust. Llavors, no, ja, no tenia cap necessitat de rajar.
Però, i si tinguessis necessitat de rajar? I tens que sopar amb ells?
Amb les amigues.
Amb altres au pairs, clar.
Sí, però...
Sí, clar, tu amb el teu jefe tampoc rajes amb el teu jefe.
No, clar. Per això no pots arribar a casa i despotricar. Saps què vull dir?
No, jo la veritat és que vaig tenir molta sort i no tinc cap, absolutament cap queixa. De fet, quan vaig anar a Finlàndia se m'han endut de vacances i em van pagar la setmana com si estigués treballant. Perquè a més vaig anar a casa d'una dona que era cirurgiana i clar, jo suposo que a part del fet de que cobrava un sou finlandès, a sobre cobrava un sou de metge finlandès, saps?
Wow.
I llavors clar, vull dir, a mi em donava el que jo volgués, saps? Vull dir, literalment, poc vaig demanar per anar a cuidar de dos nens, una nena que no em va parlar en tot l'estiu i un nen que tenia 3 anys i mig i no parlava anglès. Era molt macos, per això, però clar.
Bueno, mira.
Poc vaig demanar, però bueno, m'ho vaig passar molt bé. A més, vivia davant d'un llac, o sigui que...
Oh, que bonic.
Sí, i ja no sé per on anava. Deixa un moment... Sí, que es barallaven, bueno, que la Josefina estava farta. La Lluïsa sempre controlava tot el que gastava i ella, doncs, això no li anava gaire bé. Llavors té la brillant idea de posar insecticida, més concretament mata formigues, al menjar de la Lluïsa. Sobretot al suc de taronja. I així és com la pobra senyora doncs acaba a l'hospital. Però a mi em fa molta gràcia perquè se suposa que ella és tan bona cuinera i això podria haver currat una mica més on posava l'arsènic, saps? El suc de taronja és com supertrist.
Home,
I a més molt...
No, perquè si es currava els plats no els voldria arruïnar.
No, però ja que estàs... Saps?
Quan tu cuines... Has d'anar provant les coses. Provaràs tu l'arsènic, saps?
No, home, però no, no, no posi el final, que som tots.
Home, no, però l'has de barrejar amb algú. No pots tirar sobre com si fos formatge ratllat, saps què vull dir? Ho has de barrejar amb la salsa o...
I ja,
si fotre un xorro d'aigua a sobre del bistec. No es notarà res.
Pues mira, després t'explico una història. No, però jo què sé, si fa salsa, pues que ho posi la salsa. Si fa puré de patates,
jo hagués fet el mateix.
No pots posar puré de patates?
Jo hagués fet el mateix que aquesta senyora. No arruïnis els meus plats.
És molt típic. Molt típic. No m'agrada. Que pensi algú millor.
Pues si és típic és perquè és el que funciona.
I jo he decidit.
Jo he decidit que m'agrada la tècnica. El que passa que mai ho havia sentit coses per l'estil similars, és molt comú. Mai ho havia sentit amb mataformigues, sempre ho havia sentit amb matarrates.
Ja, jo també esperava matarrates, però no, és concretament mataformigues.
Mataformigues, sí, sí. Aparentment, tant les matarrates com les mataformigues, les dues tenen arsènic, o sigui que una cosa no va que
parlar. Ja, mira, perquè després diguin que no portem res a aquesta societat.
No crec que els d'ara tinguin, no?
Home, no ho crec, perquè... Bueno, no sé. Jo crec que hauran trobat una forma més efectiva de matar formigues i rates i...
Crec que...
I la resta de bitxos.
Vulguis que no, tu, quan tires aquestes merdes i respires una mica, no? Dubto que... Sabem el que sabem de... Bueno, de l'escènic s'ha sabut moltes coses sempre i... Bueno, és igual, estic desvariant. Fora. Adéu.
Val, doncs el 4 de juliol. La Lluïsa es troba entre la vida i la mort. Literalment està més allà que aquí. I tornen a interrogar a la Josefina. En aquest interrogatori descobreixen que la Josefina no només ha enverinat a la Lluïsa, sinó que ja ha enverinat a dues persones més.
Oh, wow.
I tot bé per la seva vida sentimental, les seves parelles. La Josefina ha canviat moltes vegades bueno, no sé si de marit, perquè no crec que et poguessis divorciar, però de parella, anem a dir. I se suposa que ha canviat tantes vegades de forma de ser perquè la Josefina pues, té una tendència una mica psicopàtica i no li agrada gaire que la controli. Ja va a la seva bola. Llavors, amb 19 anys, es casa. No he apuntat els noms dels senyors, només d'un. Bueno, no, en veritat he apuntat dos de tres, està bé. El primer no l'he apuntat perquè és totalment irrellevant, no l'enverina, o sigui que ens és igual. Es va casar amb 19 anys i el matrimoni va durar 4 anys. I va tenir una filla, cuidao, perquè la filla es diu Luisa. Que dius, uau, premonitori. Però bueno, no s'ha fet gracieta.
El què?
Que la filla es digui com la dona ara que matarà.
No hi havia caigut.
Hòstia, nena, estem fatal, eh? Una cosa, us podeu despertar una mica per aquest el meu programa?
Simplement no hi havia caigut, tant que el mateix no.
Ho sento, Carla. Ets d'una intel·ligència superior a la nostra.
Sí, sóc, eh? Sí, sóc. Vull dir, us estic dient, cuidao! Que es diu Luisa i vosaltres. Cri, 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 cri.
És que ja ni me'n recordava del nom de la víctima.
Madre mia, amb l'apassionant que ho estic fent avui. I m'esteu deixant fatal. No m'esteu seguint el rotllo.
Sorry.
Amb 19 anys, com ja us he dit, es casa amb aquest senyor sense nom. El matrimoni dura 4 anys. Té la seva filla Luisa. I el matrimoni, pues, mira, es mor. El senyor no, el matrimoni. La propera relació va ser...
Wow.
Amb un altre senyor que tampoc ha apuntat el nom, doncs mira, he apuntat dos de quatre.
Ostres. És igual.
Aquest,
dos de quatre, home, vale.
Sí, està bé, 50%. No, amb aquest home va tenir un altre fill que es diu Toni. Els noms de fills sí que els he apuntat, no sé per què, mira, m'han fet gràcia. Però ja en portem dos, la Luisa i el Toni.
El pare ens la pela.
Sí, bueno, ara me'n recordo, però perquè me'n recordo el nom, però no perquè l'hagi apuntat.
No era Antonio?
No.
El primer... Calla. El primer es diu Antonio perquè m'ha fet gràcia Antonio. Que el segon fill amb el segon marit li posava el nom del primer marit. El primer
vale,
es deia
doncs
Antonio.
El segon marit es diu Miquel. Miquel Seguí, que me'n recordo perquè vaig tenir un company de la uni que es deia igual. Però bueno.
No m'he dit un nom?
Sí. Molt simpàtic, el Miquel. Anyways, el 1952 es torna a juntar amb un altre senyor amb qui té... l'última filla, que es diu Margarita. Aquest últim marit seu, bueno, marit, no sabem què, suposo que parella, es diu José Noia. I el José Noia, atentes, va ser la primera víctima de la Josefina.
Oh, no.
He flipat.
Moltíssim.
La Clara ha flipat mogollón. S'ha quedat sense paraules?
Jo la que més.
Aquest senyor, però, era molt gelós i era molt controlador i, com ja us he dit, la Josefina no estava per hòsties. Mm-hmm. Llavors, què passa? Ella, bueno, discutien molt perquè tenien problemes econòmics i, pues, en general, pues, no els anava bé la relació. I en un moment donat, ella es va comprar una ràdio que l'anava a pagar quotes. Però això, el José, no. La ràdio va ser al límit. I van discutir molt, molt fort. No sé exactament què va passar perquè no ho diuen, però aquesta va ser la baralla que la va dur a prendre la decisió que s'havia de desfer d'ell, com fos.
Okay.
Que també dius, bueno, podria haver agafat el portante i marxar, però no. La Josefina és dramàtica. És
intensa. La ràdio i pires.
La ràdio, després la nena i després te'n vas.
Sí, clar, vull dir...
Que no sé els altres nens, suposo que se'ls haurien dur, no? D'una casa a l'altra.
Igual m'ho estic inventant, però no els crien els avis.
Els va deixar.
Ah, potser... No em sona. Però, bueno, clar, tampoc estaven a casa la Lluïsa. O sigui, que suposo clar. Que en algun lloc devien estar aquestes pues, criatures.
Igual ho assumit jo, que estan els avis, perquè no estan al lloc. Els té i després no sabem res.
Exacte. Vull dir, és així. Només sabem que els ha parit. La resta, pues, no sabem.
Després de parir-los ja...
Ah, misterio. No sabem. En fi, el modus operandi de la Josefina va ser el mateix. Li va posar... He posat mataformigues en una taronja, però suposo que deuria voler dir en un suc de taronja.
Molt bé.
Com les taronges amb sucre, doncs ella va posar arsènic.
S'ha entès perfectament.
Ho va posar en un suc de taronja, suposo. Però clar, què passa? Que els símptomes van ser molt forts i molt immediats. Suposo que no deuria tenir calculada la dosi.
Clar,
i va dir, mira, si de cas anem a posar bastant.
Que no em falti, sí.
Exacte. En veure que no... que els símptomes eren tan forts, doncs es va espantar. Que dius, no sé què esperava que passés, però bueno. Es va espantar la Josefina. I va anar a demanar ajuda a un metge. I clar, el metge doncs, va veure com els símptomes que tenia, doncs que era molt clar que havia estat enverinat. I ella, que era una avançada de la seva època, va dir que podia ser que com que el José treballava de soldador i era molt machote i no portava proteccions, que podia ser que, clar, dels fums d'aquests de tòxics, que li hagués donat un jare aquí al José.
Com més sé d'aquest senyor, més s'ho mereix, eh? Vull dir...
Com més saps d'aquest senyor, per què, pobre?
Bé.
Si era soldador, no hi ha fet res.
Però anava sense proteccions perquè es creia millor que ningú o igual perquè llavors simplement no els donaven proteccions però
bueno, pues,
és igual que no em cau bé
que havien de dir protecció també tu. Però bueno,
no em cau bé aquest senyor des del moment
aquí
que ha aparegut
som,
la història no m'ha caigut
de la,
bé
de la Josefina,
clar,
aquí
clar.
La Josefina.
Clar, potser...
què vol dir que no podia tenir una ràdio la Josefina, vull dir que es creia que era a sobre que n'havia de pagar quotes doncs
pues estic clar, estic biased
sí, totalment doncs res. Aquest senyor, pobre, no arriba gaire lluny, com us podeu imaginar. Però, bueno, els metges donen per bona la justificació a la Josefina. Diuen, si ella ho diu, doncs clar, té tot el sentit del món. I ningú sospita res aquí, eh? Llavors, després de 12 dies de pura agonia, el José Noia mor a l'hospital i ningú sospita res. Vull dir, simplement a l'autòpsia diuen que ha mort per no sé què dels pulmons i ja està.
Jo, noia, si algun dia agonitzo, a les 24 hores, mateu-me.
Sí, home, fora.
Et podem clavar un punyal? És que crec que és molt dramàtic, molt bonic.
Home, s'ha de tenir una mort digna.
Però és que si haig d'agonitzar durant 12 dies, prefereixo que em matis.
Ja, sí, també és veritat. Com vols morir?
On sé que em sedin fins que no em desperti.
Em mata formigues?
Em mata formigues. Em sembla bé. Una taronja així.
No, que et passaràs 12 dies agonitzant.
Bueno, igual si prens tot el pot de cop, no?
No, bueno, clar. T'agafa una insuficiència renal que no ho expliques.
Oh, no, això ja no. Això no. Canvi de tema.
En fi, que aquesta mort va ser un punt d'inflexió en la vida de la Josefina perquè havia après que podia desfer-se de qualsevol persona que li suposés un problema i que si era prou llesta, probablement, doncs, no li passaria res. Uns mesos després de la mort del José, la Josefina refà la seva vida i s'ajunta amb el Francisco Valverde, un noi de 27 anys. El pobre Paco, com us podeu imaginar, es va convertir en la segona víctima de la Josefina després de posar-li arsènic, cuidao, perquè aquí se'n va d'Antona, li posa arsènic a un tros de llom del sopar de l'1 de gener de 1958, que dius, collons, Josefina.
Celebrant el nou.
No, home, no. Sí. Doncs no, ella no podia esperar més i el pobre Paco, pues, passa millor vida.
Has de tenir un cap d'any de merda per decidir fer això el dia 1, eh?
Total, total.
Ja, ja, és que no, vull dir, per molt malament que anés, no sé, no tenies una altra opció, doncs no. Doncs bé, tornant una mica a la història de la Lluïsa, bueno, al moment de la Lluïsa, els mitjans de comunicació es comencen a fer ressò del que ve a ser els coping mechanisms de la Josefina, que no està molt fina, la Josefina, la veritat.
Carla.
Sorry, el pànic...
Déu-n'hi-do, Carla, per favor. No hi ha cap respecte a aquest podcast i a l'audiència.
Perdona, és que porto dues setmanes parlant d'úlceres pèptiques, ja ho he dit, però és que no acabem i ja no puc més, no em dona permís al cervell. El pànic social es va estendre ràpidament i tot això doncs, va ser encara pitjor perquè la Josefina doncs, era un clar exemple de l'antítesi de la moral cristiana. Era literalment una femme fatal. Clar, és que al final feia el que li donava la gana. Vestia com li donava la gana. Sortia com volia. No volia que ningú la controlés.
Matava qui donava doncs, la clar, gana.
Matava qui volia. Sincerament, la Josefina, pues...
El diablo.
Totalment. I més sent una dona, òbviament.
Clar, clar.
Perquè clar, que els homes enverinen algú i bueno...
Satanàs personificado.
Fa la Josefina Pino i no superem. En fi... La Josefina li era una mica igual si parlaven bé o malament d'ella, perquè la veritat és que li agradava l'atenció que estava rebent. Ella era feliç sent la prota.
Molt bé.
I és així. Després de 3 dures setmanes, 21 dies, la Lluïsa mor a l'hospital.
Quantes setmanes? 3 setmanes?
3 setmanes.
Ui, això és més de 12 dies,
eh? Són 21, per ser concrets. Però ho heu de dir.
No aguantaria, eh?
No, és que ja es fa dur, ja és quasi un mes, això.
Joder.
No, fatal. En aquell moment, però, la Josefina es converteix en homicida. Havia passat d'enverinadora a homicida. I aquí, en aquest punt del documental, apareix una espècie de sociòleg o forense o alguna cosa així, que no sé exactament què és, però ha aparegut moltes vegades a Memòria Negra, que és una mica el Mario Vaquerizo de Memòria Negra. No sé si el reconeixereu. Té les mateixes pintes, sembla una mica més seriós. Però, sincerament, podia, per el que ha dit, es podia quedar a casa. Perquè ha dit que els homes maten de forma més violenta i les dones maten de forma pues, més sigilosa. Ok, un aplauso per aquest senyor.
Bueno, haig de dir, en defensa d'aquest senyor, històricament parlant...
Sí, que tendeixen a...
Sí, sempre... Que igual ha sigut més per... No perquè no siguin capaces de violència explícita, sinó per... circumstàncies socials. Les dones que han tingut que matar han tendit més a utilitzar verins i coses per l'estil.
Sí, però és que no porta res en tota la història. Vull dir, diu això i se'n va. Saps el que vull dir?
Sí.
Pues, sí, vale. Sí. No sé com dir-te.
Sí, d'això que dius, vales, sí, whatever. La raó no és fantàstic. Perquè siguin dones, la raó són moltes coses, molts factors socials que fa que les dones hagin tendit més a utilitzar verins.
Molts condicionants, no?
Sí, molts condicionants socials, però bueno, sí, whatever. Vale.
Trobo que és una intervenció totalment que no l'anava a posar, però volia dir que era el Mario Vaquerizo, que ja el portava estona pensant. I llavors, pues vale, molt bé. Llavors, el 23 de juliol van traslladar la Josefina al jutjat, on finalment va declarar, i el jutge va ordenar presó incondicional per aquesta senyora, però la policia seguia sorpresa amb que hagués confessat tan ràpidament.
No ens donen cap diagnosi, no? Ningú del documental.
Sobre problemes mentals de la Josefina?
No.
Sí, no. Exacte, no ens donen un diagnosi, no?
El dia següent la policia es posa a investigar què hi ha darrere de tot el que diu i comencen a veure si el José no la... Noia. És que no sé per què li dic Nola. Em sona com que hauria de ser Nola, però és noia. I el Francisco Valverde van morir enverinats. sigui, investiguen, perquè no... O sigui, ell ha confessat, però clar, no sé, suposo que no tenen prou. I el jutge ordena que s'exhumin els cadàvers dels dos homes per fer una autòpsia, però en el moment en què fan l'autòpsia no troben restes d'arsènic. Clar, no sé l'arsènic quant de temps es queda en el cos...
Ni idea, la veritat.
No ho sé. Si ha passat mesos o anys, encara segueix allà...
Igual es queda als ossos.
No ho sé, no tinc ni idea. Però tot i que no van trobar restes d'arsènic, la van acusar de dos càrrecs d'assassinat, la Lluïsa i el José. I direu, però com pot ser que l'hagin acusat de dos càrrecs d'assassinat si no s'ha trobat arsènic? Doncs perquè en el seu moment el metge que va fer l'autòpsia, bueno, el metge forense o qui sigui, que va fer l'autòpsia, em sortirà, que va tractar el José, sí que tenia, pues sí que havia apuntat que tenia símptomes d'estambarinat. I llavors aquest document es va donar com a vàlid i la van acusar dels dos càrrecs d'assassinat. Contra la resta de persones a qui se suposa que havia enverinat, doncs no van tenir cap prova i no la van poder acusar d'això. Al gener de 1960 comença el judici contra la Josefina, que durant tot el judici va mantenir una actitud molt orgullosa i molt altiva i, bueno, una mica li va ser igual tot el que diguessin. Ella va admetre davant del jutge que, home, que havia tingut un mal moment, que havia sigut una mala idea. Que ella se'n penedia, però és que, mira, li havia agafat per allà...
Que no va poder resistir.
Exacte, que no, mira, coses que passen. Va admetre que va ser mala idea aparinar la penya i la defensa, que no tenia res a fer, ja em sap greu per l'advocat de la defensa, però va intentar fer creure que la Josefina estava mentint i que era una psicòpata amb afany de protagonista. Llavors, és això, vull dir, la Josefina anava dient i la defensa anava dient que estava mentint, el qual em sembla un espectacle important, però és així. I llavors la condemnen a 42 anys de presó, que jo crec que ara el màxim que et poden condemnar és com a 30, no? O 25 o 30, em sembla.
No, 30 no és?
Crec que sí.
Crec que és 25, però segons en quins casos, molt excepcionals...
Em sona això, 25 30. I casos excepcionals 30, em sona això.
Una cosa, si sentiu roncs de fons, no és que m'hagi dormit jo... sinó que és que està roncant el gos, vale?
Vale.
No,
una altra cosa
que t'haguessis adormit tu.
Ho he buscat, yeah. I pel que veig, després de morir es pot detectar l'arsènic fins a 12 mesos.
Ah, doncs pues igual, segurament ja no... Ja, doncs ja, clar, ja, no. Ja no tindria la sang, però...
Concretament, en cabell i ungles. No he trobat si en sang o en teixit. No ho trobo, això.
Doncs res, segurament ja no el deurien trobar perquè ja deuria fer més de 12 mesos. I res, bueno, la condemna era 42 anys de presó, 30 anys per la mort de la Josefina i 12 pel José. No sé quin és el barem, perquè un ha 30 i l'altre 12, però bueno. Estranyament, no van poder demostrar que hi havia arsènic en el cos de la Lluïsa i llavors no sé com s'ho van fer, suposo que pels símptomes i per la seva confessió van suposar que seria suficient. Però en el documental diuen que no el van trobar l'arsènic al cos de la Lluïsa. Però bueno, si ja t'ho ha dit ella, doncs per què buscar?
Pues també és veritat.
No, vull dir, si ja ha vingut i ho ha dit 30 vegades, què més li vols demanar a la Josefina?
Clar, no cal.
Ja t'ho ha dit. Doncs res, la Josefina, més dels anys de presó, també va haver de pagar 350.000 pessetes als fills de la víctima. Suposo que de la Lluïsa, perquè el fill del José era el seu, però bueno,
sí.
Igual també li va haver de pagar el seu fill.
Si ens diu 350.000 pessetes, jo pot ser que m'estiguis parlant o de 2 euros o de 3 milions, vull dir...
Anava a dir ara, el que passa és que m'ha vingut un altre pensament de dir, hòstia, el fill del José era el fill de la Fina, i m'he tabalat, però bueno...
No, bueno, se perdona.
350.000 pessetes són... la friolera quantitat de 2.100 euros.
Ah, està bé.
Que amb 2.100 euros igual et compraves una casa, llavors, o alguna cosa, sí. No sé.
Bueno, li dona per un portàtil, avui en dia.
Bueno, difícilment, això, segons quin.
Això eren a cada fill o a repartir entre tots?
No m'ha repartit.
No ho especifiquen.
A repartir.
Suposo que a repartir.
Vale, vale.
Li dona per mig portàtil, bueno, per compartir.
Mi laurets i per casa, sí, sí.
Doncs sí. I en el documental, una mica així com a bonus track, ens donen un petit incís de dues dones més, una anterior i una posterior a la Josefina, que enverinen a la penya. Em sembla molt bona gent. Ens presenten, primer de tot, a la Magdalena Castell, que és una dona que era coneguda com, i cito textualment perquè ningú se'n posi les mans al cap, l'enverinadora de la soledat.
No.
Aquesta senyora, que a mi em sembla una història fascinant, venia uns sobrets que tenien com una combinació de farina, arsènic i bari per 500 pessetes, que si feu els càlculs us sortirà que són 3 euros.
Wow.
Per 3 euros et podies carregar qui volguessis.
Ostres, doncs és fort.
Jo crec que l'oferta és bona. Vull dir, ara mateix et costa més comprar una ampolla d'oli, no sé com dir-te.
Sí.
Doncs la Magdalena Castell venia a aquests sobrets, sobretot a dones que havien estat abusades pels seus marits i que suposo no tenien altra forma de defensar-se que matar-los o enverinar-los.
Això és molt... és increïble, és fascinant, perquè al llarg de la història trobes moltes dones que han fet això, en plan, des de l'edat dels romans, hi havia una dona que se la considera una enverinadora superfamosa que feia exactament el mateix, i a cada època que explores sempre hi ha la figura d'una dona que fa això per dones que tenen marits terribles, i és fascinant lo comú que ha sigut sempre.
Uh-huh. Bueno, és que no tenien una altra forma, no?
Sí, sí, el necessari que era aquest servei d'una persona que proporcionés verí a mestresses de casa.
Igual em tiro un triple aquí, important. Però no és això, no era allò de que les dones que maten solen utilitzar més, tipus, verins i això?
Sí.
Espera, que arriba. Digues.
No ho acabem de comentar ni res.
Ah, ho acabo de comentar. He desconnectat. Perdoneu.
Ja. A més, t'he fet com tot un comentari i reflexió.
Ah, en sèrio? Ostres!
Sobre el senyor que ha dit això en el documental, que li he dit que s'assemblava al Mario Vaquerizo.
Sí, el Mario Vaquerizo, no... sí, me recordo.
Ah, doncs pues estàvem parlant d'això.
Bueno, doncs jo he arribat més tard.
Tens una atenció tan selectiva, Carla, a Clara?
No, sí, saps per què? Em passa quan no faig dues coses alhora.
Mare meva.
Sí, necessito estar fent
quan
alguna
cosa. Quan fas o quan no fas?
Quan no faig. Necessito estar fent alguna cosa perquè si no em disperso. Haig d'estar fent alguna cosa i alguna cosa, saps? Bueno, és igual.
Posa't a fer ganxet.
Ja, no, és que em fa mandra.
I escolta una mica.
Avui, sí, ha sigut tu.
Que ja acabem.
Bueno, molt bé, no? Ha estat bé l'episodi.
Aquesta és la senyora... Un moment, que em falta una cosa.
Ah.
Aquesta és la senyora anterior a la Josefina i la senyora posterior a la Josefina és dels anys 70 i es diu Catalina Domingo. La Catalina Domingo era de Pollença, que vosaltres probablement no us dirà res, però jo amb 14 anys crec que tenia, vaig començar a parlar per Twitter amb una noia de Pollença i jo crec que va ser com la primera persona a qui vaig tenir feelings. O sigui, que he sentit això al documental i m'han vingut flashbacks de guerra.
Una però cosa,
bueno, anyway.
Que el teu amor lèsbic comenci a la localitat de Pollença és una cosa meravellosa.
Sí, oi?
No hi ha per on agafar-ho, Carla.
Sí. Ostres. Bueno, no va ser correcte. O sigui, que no
bueno, és igual, és igual.
Ai.
Ja està bé la història, meravellosa. Per favor, Carla.
Clara, per favor.
Per què això no ho expliques? És que les millors històries te les guardes.
Què voleu que expliqui d'això?
Em vaig enamorar d'una tia a Pollença. Però és meravellós.
Clara.
Què?
Va explicar allò del Japó a la seva nega.
Oh! No, però és que ho vaig explicar jo, que fa més gràcia.
No.
Perquè ella no ho explica bé.
No, escolteu-me, ja no vull parlar mai més del tema o no, literalment me'n vaig al podcast.
No, sisplau, és que jo ho explico millor.
Està immortalitzat
no.
En l'episodi de l'anime
fosca. Ja està, una vegada i prou, ja ho vaig dir.
No, però és que segur que no ho explica bé.
Si algú vol sentir que vagi allà i si no, me la pela.
Ai, no. Sincerament.
Si és veritat que la Carla té les millors històries.
Les millors històries? És que jo no sé per què no les aprofita. Oh my god.
No, si ho voleu us explico el meu amor lèsbic de Pollença.
Això, les millors històries.
Jo us he explicat quan em vaig trobar un cadàver al container. Segur que ho he explicat. És que clar,
no, no, històries... no ho has explicat mai. No ho has explicat,
sí
crec.
Sí que ho has explicat.
Jo crec que sí que ho he explicat. Sí. Em vaig trobar un cadàver al container. És que són històries que s'han d'explicar. S'han d'explicar. No pot ser. Sí, sí.
No, no, això ja ho he explicat, jo crec.
Bueno, recordeu els comentaris si ho he explicat o no, perquè...
Sí, si no ho he explicat, clar.
Recordo que m'ho has explicat a mi, però no recordo el programa.
Sí, home, segur que t'he explicat. Clar, digueu els comentaris, perquè si ja ho he explicat no cal. Pobra noia que s'ha escoltat els podcasts en 2 setmanes. Clar.
Ja,
si
segur que ho sap.
Si no ho he explicat, doncs jo us ho explico encantadíssima, vamos. Vengo a hablar de mi libro. Clar.
En fi, doncs res, que bàsicament aquesta senyora, la Catalina Domingo, va assassinar el seu marit i els seus fills. No sé per què, no ho expliquen, algun dia indagarem. Però res, que va ser apoyant-se i a mi m'ha com... m'ha espantat quan ho he sentit. I res, des d'aquí, pues, no sé, una salutació cordial a la Sílvia de Pollença. I ja està.
Ok.
Molt bé.
I ja està. Doncs
pues molt bé.
Fins aquí l'episodi d'avui. M'ha semblat molt bon episodi perquè vull tema.
Sí. Feia temps que no fèiem un episodi de Memòria Negra.
Sí. Sí, sí, sí.
Ha estat bé. Es trobava a faltar.
La veritat és que han millorat, jo crec. Aquests últims episodis estan bastant millor que les primeres temporades.
Bueno, és com nosaltres.
Nosaltres tampoc hem millorat gaire.
Una mica.
No.
Bueno.
Però ha estat bé, m'ha agradat.
No, jo crec que és un cas que tampoc... O sigui, no té res a l'altre món, però... No. Està bé. Fa gracieta. Per això li he intentat posar emoció, però clar, no m'heu seguit el rotllo i ha quedat un episodi avorridíssim per culpa vostra.
A sobre.
No. Ja està.
Serà culpa bàsicament. Nostra.
Una, que no s'ha enterat ni del que hem dit. I l'altra, que no sé què
estava fent. No, home, no. Era una brometa.
Sí, sí, sí.
Bueno.
No he connectat el Luis i la Luisa i ja està. O whatever. No, no, la bueno, Luisa i la sí, Luisa.
Clar, el més interessant.
No ho he connectat.
Luis i Luisa. Pues no era molt difícil, eh? Només era és un porta una L i ja està.
Whatever.
Com està?
Doncs res.
Està violenta.
Està molt sensible.
Sí, sí. Les úlceres pèptiques em tenen molt violenta. Quina emoji hauríem de posar per aquest episodi, va? Doncs
pues una úlcera pèptica.
Jo vull preguntar d'on és el vostre primer amor lèsbic. Bueno, si en teniu, m'ho expliqueu.
De Pollença segur
que
no.
Ja us vaig identificant.
Podríem posar... No hi ha un emoticono de verí?
No ho sé, però sí que ens podrien dir d'on va ser el seu primer amor sense que sigui lèsbic.
O sigui, el primer amor de cadascú.
Sí, és maco.
Si voleu. Sí, sí.
Molt bé.
Està bé.
Pues ho sabrem. La setmana que ve xafardegem.
Això, expliqueu-nos les vostres històries, va. Que sempre parlem de morts. Una mica d'alegria, tampoc.
Pues sí, de l'únic que no parlem quasi és de morts. Tota l'estona ens estem anant cap a un lloc o cap a un altre. En fi.
Sí, sí.
A veure, no hi ha... emoji de verí que jo hagi vist ara mateix mirant-ho ràpid.
No, però expliqueu-me vosaltres d'on és el vostre primer amor.
Un cadàver.
No.
De Martorell, segur.
És que no ho podem dir en antena.
No.
Per què?
Perquè
Martorell,
són coses compromeses. Són coses
jo és que em guardo el meu trauma per mi.
Són coses compromeses.
Uau.
Sí. Però no Martorell, no.
No és Martorell.
No, wow. He perdut l'emoji que et anava a dir. Cago en l'hòstia.
Clara, el teu sé que és Martorell, no?
Jo em reservo també el dret a
com oi, 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 però bé.
El dret a...
em reservo el dret a trauma.
La quinta enmienda, la quinta enmienda.
El derecho de admisión.
No, segona.
Derecho de admisión. No, la quinta és la que no diu, no diu res. Tens
ah, i la segona quina és? La de les armes?
La segona és la de les armes.
Veus?
És més important les armes del teu dret a no dir res.
Ah, sí, sí.
Bàsicament. Per això va per ordre, no? D'importància. La primera sí. És les armes.
La primera no sé quina és, la veritat. Es anava a dir, no hi ha verí... Però hi ha una... Hòstia, un tubet d'aquest...
Una proveta.
Això, hi ha una proveta. Ah, podríem sí, fer una sí. Proveta.
Un tubet. Ojo ahí.
Un tubet. Aquí, com es nota com... que som de lletres.
Ja va dir un tubet de química.
Una cosa d'aquelles transparents. Vale. Sí. Doncs una proveta, va. I el lloc d'on és el vostre primer amor. Això s'ha de saber.
Vale.
Res superarà Pollença, però no passa res.
Sí, no, la veritat és que sí.
Vinga.
Molt bé.
Hòstia, perdoneu.
No, espera, no acabem.
No.
Digues, digues, digues.
Un dia, recordeu-me, avui no, que ja està. Recordeu-me que us expliqui la història que tinc en un poble de França que es diu Pollastres. Però com es diu
Pollastres? El següent episodi.
És de la teva àvia, no?
Jo, ja el saps.
Jo no, a mi no em sona.
Veus, jo sempre explico les mateixes... Cada mínima història que tinc amb un mínim d'emoció l'explico 30 vegades.
Jo també ho faig, això.
Jo també.
En fi.
En fi. Adéu.
Adéu.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.